A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Avui 14 minuts. Una setmana amb moltes propostes culturals, com els dèiem també, en parlarem el dijous amb en Cisco Bordaria d'aquest centenari del cinema al Retiro. El proper dissabte farà 100 anys del Retiro com a sala de projeccions cinematogràfiques i, en conseqüència, 100 anys també de la primera projecció cinematogràfica a Sitges. Va ser la primera sala al Retiro i després ha vingut tota una història que de ben segur a vostès els resultarà molt, molt suggerent. Per tant, és una de les propostes culturals d'aquesta setmana. S'inaugura també una exposició d'Agustí Ferrepino i pel que fa referència a l'àmbit musical, l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall torna a ser protagonista demà en una d'aquestes jornades de portes obertes que tant els ve de gust organitzar els responsables de l'escola, però en aquest cas no per escoltar els alumnes, sinó per escoltar els professors. Salva Monzó, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Els professors sí que els escau al damunt, doncs, una responsabilitat d'allò de dir nosaltres sí que no podem...
Bé, en principi se suposa que és una responsabilitat que ja tenen adquirida
de temps. No? Quants professors formen ara a l'escola?
Bé, ara actualment som uns 16 professors. El que passa que demà no podrem escoltar amb tots els 16 professors, perquè lògicament hi ha d'altres que tenen responsabilitats amb altres escoles de música. Però sí que hi haurà la majoria, ben bé serem uns 12, uns 11, els que tocarem demà. Per tant, penso que pot ser una proposta ben interessant.
L'escola en quants professors va començar?
L'escola va començar amb 12 professors. Això va ser el curs passat, sí. Clar, el fet d'haver ampliat aquest any l'oferta instrumental i alhora, evidentment, també l'oferta de places per a altres instruments, doncs, lògicament, ha crescut en aquest sentit per poder cobrir els instruments nous com per poder cobrir la demanda dels instruments ja existents, que hi havia un augment de places que, igual, amb un o amb dos professors no podien cobrir-se, lògicament.
On es van a buscar els professors?
Ah, bona pregunta.
Em sembla que no l'havíem plantejat mai.
No, em sembla que en totes les entrevistes però que hem fet...
No n'hem parlat mai.
Mira, jo ara mateix recordo quan nosaltres ens vam presentar al concurs públic, lògicament ja teníem emparaulat amb tota una sèrie de professionals de la música als quals nosaltres teníem la confiança, arrel d'haver fet consultes amb altres companys, etc., si volíem formar part d'aquest projecte, però clar, hi havia un gran inconvenient, que és que no sabíem si realment podíem guanyar el concurs o no. O sigui, no, si podíem, si no sabíem si realment la guanyaríem.
O sigui, es podien paraular qui fos, però,
exacte,
òbviament, sense la seguretat de res.
Es va adjudicar, crec recordar, el 16 de setembre. Nosaltres, el mes de juliol, ja havíem paraulat amb molta gent, però, clar, va haver-hi gent, per exemple, que el mes d'agost ens va dir: ostres, però mira, nosaltres no ens hi podem... no podem dir que sí, perquè, pues, clar,
evidentment, no tenim la garantia
ni la certesa, per molt maco que es pintés, de poder tenir una plaça aquí a l'escola. Clar, lògicament això va implicar que en el moment en què es va adjudicar el concurs, en menys d'un mes, en un moment o en una època en què la majoria dels professors ja tenen plaça o ja s'han buscat la vida en aquest sentit, doncs que va ser realment molt, molt, molt angoixant. Recordo que el professor de guitarra el vam trobar un dia abans d'obrir l'escola. Aleshores, com els trobes, com els busques? Bé, hi ha diverses vies. Normalment la via és, si tu coneixes algú directament, el que passa, clar, normalment la gent que coneixes ja té feina, llavors això és difícil, clar. Depèn del que tu l'ofereixis, clar. Si tu ofereixes un dia, per exemple, no? Perquè la demanda que hi ha només en un dia és suficient com per cobrir aquesta plaça, et diuen que potser no els interessa perquè hi ha una altra cosa que els ofereixen més hores. O si els hi ofereixes 3 o 4 dies, diuen que no poden perquè ja estan cobrint un dia aquí, un altre dia allà, etc.
Perquè això és majoritàriament la vida de la majoria de professors de música, és una vida molt, molt nòmada,
sí,
en diferents escoles.
Sobretot aquells que imparteixen especialitats instrumentals que no tenen tanta demanda, no? Per exemple, no et diré els professors de piano o els professors de guitarra, que diguem que aquests
poden establir-se més o menys
demanats, aleshores tu saps que a una persona li pots oferir, doncs, com a mínim 3 tardes de feina, si no 4, no? Aleshores ja realment és allò de dir, vale, doncs jo em dedico exclusivament a l'Escola de Música de Sitges o a l'escola que sigui,
sí,
no? I tinc altres dies, clar, perquè evidentment una de les altres propostes, que aquesta és una de les altres dificultats que tenim a l'hora de buscar professors, és la de que, a més de que siguin o tinguin experiència en el món de la pedagogia, és que siguin músics en actiu. Clar, jo sé que demanem molt, però clar, nosaltres que volem és el millor
és que
per l'Escola Municipal de Música.
Anàvem a començar pel principi. Un bon músic és necessàriament un bon professor?
No necessàriament. Pensem que l'ideal seria una barreja de les dues coses. Pot haver-hi el cas del bon músic, és a dir, el bon intèrpret d'un instrument, que realment ell ha assolit una carrera professional a un nivell molt alt, però que des del punt de vista pedagògic sigui una persona que no sàpiga fer arribar els seus coneixements a la persona que té davant. Clar, pensa que davant pots tenir una infinitat de diferents perfils de persones, des de nens petits, des d'adults, des d'adolescents, des de persones grans, i tu has de saber adequar-te a cada perfil, a cada persona i a cada necessitat.
Ho dic perquè hem de suposar que la pedagogia musical és una carrera que una carrera em defereix una disciplina que es menja tant recursos de la pròpia persona com podria ser una carrera musical, no?
Home, doncs sí.
Des del punt de vista de la capacitat de poder difondre coneixements, de la capacitat de tenir aquesta vareta màgica de poder connectar amb personalitats tan diferents en una classe.
Penso que dic que tant una vessant com l'altra tenen coses en comú. Evidentment, la primera cosa en comú és la música, lògicament, però sí, per exemple, la responsabilitat que implica fer o impartir una disciplina com una altra, és a dir, el fet de ser un intèrpret, doncs implica, sobretot quan ja ets una persona formada, implica el fet de tenir una responsabilitat envers un públic, envers un auditori, envers un respecte cap a l'obra que estàs tocant, sigui d'un compositor o d'un altre. I per altra banda, la pedagogia, l'ensenyament musical, també és una gran responsabilitat, en tant que tu ets qui estàs formant amb algú que no necessàriament ha d'acabar sent professional, però sí que ha de ser una persona que pugui entendre el llenguatge musical, que pugui entendre la música i que sobretot que arribi a disfrutar del fet musical. Pensem que aquesta és la finalitat bàsica de l'ensenyament musical.
Es demana per això que sigui un músic en actiu, perquè és qui més pot conèixer, diguem-ne, aquesta interacció amb...
Exactament. El fet de que una persona sigui un músic en actiu, per nosaltres té una cosa, una gran cosa a favor, que és el caràcter d'aquesta persona. Una persona que és músic natiu és una persona que està en constant creixement. És a dir, en constant creixement des del punt de vista de coneixements, no? Sempre estàs investigant, sempre estàs treballant nou repertori, coneixes evidentment el fet que implica tocar en públic, el que diem de la responsabilitat, ensenyar als alumnes. Clar, nosaltres, als nostres alumnes, els ensenyem a tocar un instrument, a entendre el llenguatge de la música, però també a aprendre a llarg plaç, lògicament, la finalitat bàsica del fet musical, que és el poder interpretar amb el teu instrument música i arribar a comunicar amb un auditori o amb una persona davant. Sempre n'hem parlat d'això, no importa la quantitat.
Se'n troben molts de músics en actiu?
Home, Déu-n'hi-do. El problema és que és difícil des del punt de vista econòmic, diguem-ne, guanyar-se la vida siguent un músic en actiu. Per tant, la majoria d'aquests músics en actiu busquen més la via de la pedagogia, perquè és el que...
Com a complement a la seva...
Exactament, però són gent que realment la seva passió final
és la música. D'acord, és a dir, difícilment trobarem un músic que tingui en la pedagogia musical la seva passió.
No necessàriament. Jo coneixo molts grans intèrprets que els hi apassiona la feina de la pedagogia
musical,
perquè ja et dic, són dues vessants diferents, molt interrelacionades entre si, però que tant una com l'altra t'aporten grans satisfaccions. Les dues són del dia a dia, del treball diari constant, del pensar què faig, com ho remoc, com ho canvio. Clar, quan estàs tractant directament amb persones, sobretot pues, parlant de la pedagogia, el problema s'agreuja, no? Perquè cada alumne, com dèiem abans, és un món i la nostra responsabilitat és buscar sempre una solució. Trigaràs més o trigaràs menys, però aquest és un repte, no? De dir, no podem baixar la guàrdia en cap moment ni tirar la tovallola.
Aquest és un món més de gent jove que de gent gran?
No,
de la pedagogia musical, ara per ara, quan es tracta d'anar a cercar professors...
Bé, depèn, és una cosa que és molt relativa. Depèn del tipus també d'institució on estiguis. Per exemple, en el nostre cas és una escola municipal de música. En alguna entrevista n'hem parlat de les diferències entre les diferents escoles, l'escola municipal, l'escola de música, el conservatori i després l'escola superior. Clar, no pel fet de ser escola de música vol dir que necessàriament hagin de ser menys bons els professors o menys professionals. El que passa que sí que la tendència és agafar gent jove, perquè és un lloc on realment el que necessites és gent amb empenta. El fet de ser jove no sempre implica un gran desconeixement de la pedagogia, sinó que diguem-ne que sempre anem a buscar el millor de cada una de les persones, no? Tu pots contractar o pots agafar per formar part d'un equip de professors a gent jove que no tingui una gran experiència, que sí, evidentment, ha d'haver-hi un mínim requisit d'experiència, perquè si no, clar, per això ja valdria més la pena que anessin a una escola.
Està clar,
no?
Està clar.
Però hi ha un fet important, que és el fet de les ganes de treballar en un projecte nou, de fer coses, de no dir, doncs vinc, faig les meves hores i me'n vaig, és a dir, d'implicar-se, en tant, clar, estem parlant de l'ensenyament, no estem parlant d'una feina mecànica, no?
Sinó en canvi, és clar, la música és una carrera. La pedagogia musical també s'ensenya?
Bé, diguem-ne que es troben dues vessants. Hi ha la pedagogia musical com a carrera universitària, que es pot considerar com... no arriba a ser una llicenciatura, perquè són menys anys, i després tens, dintre del que és la carrera de música, la carrera professional de música, tens una sèrie d'assignatures que, evidentment, juntament amb totes les altres que impliquen l'ensenyament musical, doncs et donen coneixements, pautes, com per... És a dir, el que se'n diu pràctica de professorat, el que són, pues, bueno, fer treball sobre com faries tu una unitat didàctica, com faries un projecte curricular, etcètera, no?
Això és una formació molt reglada, o com diu la dita popular també en altres àmbits, cada maestrillo?
Bé, diguem-ne que el que és reglat és la manera d'ensenyar a ser professor, que passa que després cada maestrillo consoli brillo. Lògicament, el que ens interessa és que nosaltres tenim uns objectius finals, una finalitat en l'ensenyament, sigui a curt, mig o llarg termini, i que independentment del sistema de treball de cada un dels professors, el que volem és arribar a assolir aquests continguts o aquests objectius que ens tenim marcats, sobretot aquests objectius, no, de cara a final. La metodologia de treball de cada professor.
Això...
Normalment, clar, depèn de l'escola que tu vinguis, pot ser comú
i suposo que dels alumnes a qui t'adrecis, no? També.
Exactament, sí. Vull dir que és una cosa que no pot ser quadrada, ni pot ser això es fa així i punt, com sí que passava abans, no? Ara realment és molt, diguem-ne que és molt més humanístic en aquest sentit l'ensenyament, que no vol dir que sigui menys exigent.
No, està clar. Ha passat, bé, un any i mig llarg de l'escola. Al final, l'alumnat, més o menys d'una franja d'edat determinada, gent de totes les edats...
Bé, la veritat és que podem estar molt, molt orgullosos de la gran gamma d'alumnes que tenim, perquè realment penso que és que passem per totes les edats i totes les èpoques de les persones, no? Tenim infants de 4 a 6 anys, tenim nens que van dels 7 als 12, tenim adolescents, i a partir d'aquí, dels 16 anys en endavant, tenim un important grup de persones adultes. És a dir, que d'alguna manera estem cobrint aquesta necessitat que hi havia, precisament per això són les escoles de música, tant per formar com per donar opció a tota la població. No és una cosa que es limiti a la gent que exclusivament vulgui dedicar-se a la música com una carrera professional.
Més homes que dones com és, indistintament...
Diguem-ne que, música... que és bastant, bastant parell. Depèn de les edats i depèn dels grups. Hi ha grups en què potser hi ha més nois,
sí.
I hi ha grups en què potser hi ha més noies, però penso que està bastant igualat.
Piano i guitarra, els instruments
de moment
predilectes?
Són els més predilectes, per això ja estem intentant equilibrar. També n'hem parlat amb algun altre entrevista amb tu,
sí.
De potenciar més els altres instruments, sigui a través de les rodes d'instruments, sigui a través dels seminaris que fem per donar a conèixer aquests instruments, o sigui, a través, lògicament, dels mateixos concerts on els propis alumnes també poden...
Tot i que en el fons anem a petar sempre el mateix. Si són els predilectes, deu ser per alguna cosa, per això, no?
Bé, és perquè...
O per tradició, exclusivament.
Jo penso que és per una qüestió... També és que depèn. Si estiguéssim a València, segurament no estaríem parlant, malgrat, i jo també tinc constància de que tant a València com a tot arreu, l'instrument lleó, diguem-ne, és el piano, això és indiscutible. Per què? Pues perquè històricament és un instrument que ha arrelat molt, perquè és un instrument que té moltes possibilitats, és un instrument que, aparentment, per aquell que no ho sap, sobretot, sembla fàcil de tocar, perquè en molt poc temps ja treus resultats. No és el mateix que tocar una trompeta, per exemple, que fins que treus un so t'hi tornes boig, o un instrument de corda, que també té aquesta gran dificultat de treure un so i després, a més, afinar. Clar, lògicament, hi ha instruments que costen més inicialment, però que després de seguida hi treus partit, sigui perquè ja pots fer coses interessants, però sobretot perquè pots treballar en grup, cosa que el piano no permet.
D'acord.
Aleshores, jo penso que hi ha un element històric o tradicional, diguem-ne, però també hi ha un element cultural, no? Cada població o cada localitat es decantarà més cap a uns instruments que pels altres, i d'alguna manera també depèn d'aquells llocs on s'imparteixi l'ensenyament. Clar, dependrà també de les possibilitats que et doni una escola a nivell instrumental, no? Si en una escola només hi ha piano i guitarra, lògicament seran els que hi haurà més demanda, perquè no hi ha una altra d'oferta. Clar, al moment en què tu amplies, com és el nostre cas, a 12 instruments, aquí també incluiríem la veu, no? Perquè la veu és un altre instrument, portàtil, a més no poder, perquè és el més portàtil.
I gairebé diríem que gratuït, oi?
No t'ho pensis pas, això, no? Perquè, clar, el cuidado ha de ser molt més gran que el de qualsevol instrument, diguem-ne, material, no? La veu és, ets tu mateix, llavors ha d'haver-hi un cuidado important. T'has de cuidar tu com a persona, no? En aquest sentit, no sé si és més econòmic, no? Tant pels mal de caps que pot portar, que fa una mica d'aire, cosa, corre, posa't el drapet aquí.
Això és cert, eh?
Sí, absolutament. Sí. S'arriba a un punt
de
paranoia, pràcticament. Sí, a l'estiu.
I encara se serveix això del clorat de potassa i totes aquestes...
No tinc ni idea, no és la meva especialitat. El que sí que sé que es fa servir és sobretot el mocador, i una mica aquest sentit quasi paranoic de a ple estiu, no, aigua natural, per favor, que les cordes vocals... Que lògicament té una...
No hi ha músic sense una mica de manies, per això?
Jo no en coneixo cap.
No?
Que no tingui manies.
Que no tingui alguna cosa o altra, eh?
Jo crec que hi ha músics que són més tranquils, hi ha músics que són menys tranquils, hi ha músics que són més obsessius, hi ha músics que són més histèrics... clar, fer música és una gran responsabilitat, com dèiem al principi, no? Però sí que evidentment pots trobar músics en què per ells que realment és una de les finalitats, realment arribar a assolir el punt aquest de, és que la meva tasca és fer música i jo vinc a fer música perquè a mi m'encanta fer música i jo disfruto fent música, no? El que passa que aquest punt és
més llarg del que sembla, és un camí llarg.
Sí, depèn molt de la formació que tinguis, depèn molt de com siguis tu personalment. A vegades pots tenir molt bona formació, en aquest sentit em refereixo al fet, quan parlem de formació, doncs també hi ha una formació física, hi ha una formació d'aprendre a conèixer el teu cos, de saber canalitzar totes les teves energies cap a l'instrument, de saber arribar a un punt de concentració absoluta. Penso que és una de les parts més difícils, no? Independentment d'aquest picar de pedra de cada dia, que també és important, no? Un segurament tocarà una mica més tranquil si té l'obra controlada, que no passi.
Que no passi, no el té. Això és evident. Escoltaran vostès els professors demà, s'interpreta tal com un és, en el fons?
Bé, aquesta seria la idea,
aquesta seria
sense
la idea,
deixar de respectar l'obra o la partitura, lògicament, és a dir, si estem interpretant un estil hem de ser fidels a l'estil, no podem fer un classicisme com si fos un barroc, o no podem fer un barroc... Bé, un classicisme com un barroc encara tindria un sentit, perquè el classicisme és herència del barroc,
fons,
no?
Sí.
El que passa que posar, per exemple, trets romàntics o trets clàssics al barroc ja seria una cosa menys adequada, en tot cas, no? Però sí, l'intèrpret és el que està donant la seva visió sobre l'obra que està interpretant. Quan parlem de visió vol dir que, evidentment, a darrere hi ha un estudi estilístic sobre l'època, hi ha un estudi harmònic, hi ha un estudi formal, i després hi ha una part personal que no és ni molt menys allò que molta gent és que jo ho faig així perquè a mi em surt així. Això no és cert, en tot cas.
Però aquesta és una frase que s'escolta molt,
sí,
eh?
Però en tot cas, que digui això potser no s'està expressant correctament, diguem-ho així, no? Quan parlem de personalitat a l'hora d'interpretar un instrument, parlem de la manera de fer el so. Evident, jo puc tenir una indicació en la partitura que em demani que toqui piano vol dir fluix o suau, o puc demanar que em poden demanar que toqui fort, o em poden demanar que faci un crescendo de piano a fort, o viceversa, un diminuendo de forte a piano. Cada persona tindrà un piano, un fort, un crescent, un diminuent absolutament diferent. tindrà un temps diferent de dir, tindrà una manera de dir les coses diferents, tindrà una manera de respirar entre una frase i una altra, en tant que parlem d'un llenguatge. Jo penso que aquesta és una de les grans meravelles de la música i de la interpretació en directe.
I no? Com en moltes altres disciplines artístiques, l'alumne compartirà aquesta manera de fer del professor?
Lògicament, lògicament. No, o sigui, del que no es tracta o que no hauríem de pretendre mai és que l'alumne acabés mimetitzant
en el professor.
El professor, perquè seria un error, no? Perquè el que estem intentant són crear persones que sàpiguen fer música, persones que a través de la seva humanitat, de la seva manera de ser, es comuniquin a través de l'instrument.
Però suposo que en aquest sentit el professor exerceix un magnetisme, no?
Evidentment, però no només pel fet que tu puguis escoltar en un moment donat el professor. De fet, hi ha escoles que són partidàries de mai tocar l'instrument davant de l'alumne perquè l'instrument no copia el professor. Jo penso que bueno, jo no sóc partidari d'aquest tipus d'escola, penso que està bé donar exemples, sempre i quan aquests exemples no sigui perquè l'alumne els copiï. Clar, jo penso que depèn del professor de saber fer-li arribar amb l'alumne el que tu pretens que ell aprengui, no? En definitiva, penso que és això.
Un repertori ben diferent del que podran escoltar demà, cadascú ha agafat el que li ha convingut?
Jo suposo que no, jo penso que aquí cadascú, en principi la proposta del concert de professors, de la mateixa manera que el vam fer l'any passat, lògicament la primera és fer música, que és una de les finalitats bàsiques de la nostra tasca d'una escola de música, no? Que és arribar a fer música. La segona, i sobretot per nosaltres molt important, és la de donar a conèixer els professors que hi ha actualment a l'Escola Municipal de Música, perquè pensem que en tant, el que dèiem al principi són dues vessants diferents, la de l'ensenyament i la de la interpretació d'un instrument, però pensem que és important que tant els alumnes com la gent que forma part de l'escola de música, siguin pares, siguin amics, siguin familiars, han de conèixer aquesta altra vessant que d'alguna manera va directament lligada a l'ensenyament. És el que dèiem, un bon intèrpret pot ser un bon pedagog perquè té una experiència que pot aportar a l'alumne. Sempre i quan sigui un bon pedagog, però clar, és una part important. I penso que aquí cada un ha agafat realment el que li ha convingut, sinó el que realment li agrada. Si ens hi fixem una mica...
Ho dic convenint en el sentit de l'absoluta llibertat d'escollir...
Sí, evidentment. Com dèiem al principi, la nostra finalitat és fer música, fer que la gent coneixi els professors, fer que la gent s'ho passi molt bé i fer que, evidentment, els que toquem també ens ho passem bé. El que passa que, bé, també la proposta inicialment va ser la d'intentar ser el més variat possible en tots els aspectes. Si ens fixem en el programa, doncs hi ha varietats d'estils, no? Tenim barroc, tenim romanticisme, tenim música moderna, tenim música contemporània. Per altra banda, també tenim diversitat de formacions, igual doncs, tenim piano sol, com tenim piano a quatre mans, com duo violoncel piano, com trio viol clarinet piano, com duo saxo alt i guitarra elèctrica, com també un duo de clarinet i piano o un duo de cant i piano. Per tant, en aquest sentit, és una manera, evidentment, de que la majoria dels professors puguin formar part d'aquest concert, que és la proposta bàsica, no? Que evidentment que es donin a conèixer en aquest sentit, i la de realment de crear una varietat. També una de les peculiaritats del concert és que realment la majoria de les peces són bastant breus, són curtes. I una característica important, pensem, d'aquest concert, que farem aquesta primera proposta, que no és la primera vegada que es fa, ni molt menys, però pensem que pot ser interessant, sobretot per la tipologia d'espectador que tenim a l'escola, és de fer un tipus de concert, diguem-ne, pedagògic. Què volem dir amb això? La proposta és que, primer, el que dèiem, no?, que les peces no siguin gaire llargues perquè la gent no es cansi, perquè la gent realment pugui disfrutar, perquè hi hagi allò de que no arribis a un punt en què et relaxis.
A vegades tenen la sensació, també els professors, que són intèrprets a la vegada, de es cansaran si passem d'un...
Aquesta sensació quan toques la notes, la notes ràpidament, pot ser perquè tu mateix no estiguis prou concentrat, que notis que tu no estàs donant el que tu vols donar a tu mateix, o ho notes amb l'actitud del públic.
És que no sabem també si formem part d'una època en què tot ara cansa més ràpid, per dir-ho així, o no sé si el públic està acostumat a coses excessivament...
Sí, bueno, penso que, aviam, com que... La nostra tasca, bàsicament, és la d'educar, no? I si en un concert podem educar, que és la proposta,
doncs sense que la gent es cansi,
i que a més disfrutin. Clar, ja et deia, la proposta seria fer un, abans de cada una de les interpretacions fer una mínima explicació sobre l'obra, contextualitzant, però molt poc, no és fer un seminari sobre cada obra, ni molt menys, contextualitzant alguna cosa històricament i sobretot fent veure potser algun dels elements o algun element en l'obra que s'interpretarà que pugui cridar l'atenció de l'oient. Tenint en compte que pensem que pues, bueno, la majoria dels oients són aficionats a la música, per tant no són professionals del món de la música o no hi gent amb grans coneixements musicals, cosa que no vol dir que no hi pugui haver-hi, evidentment, no ens limitem en aquest perfil d'espectador o d'auditor, però sobretot el fet de poder donar una, diguem-ne, una pista, no? Fixeu-vos en aquesta peça que interpretarem ara, el dibuix que fa el clarinet, o fixeu-vos-hi amb els trinos. És una manera de que la gent ja comenci a aprendre a escoltar música sense tenir coneixements musicals i que alhora se li faci molt més distret al concert, no? Que no arribem al punt aquest de poder perdre
la connexió, no? Es comença amb l'arc de les variacions Goldberg de Bach, se segueix per una mesurca i una manera que són fetes d'en David Llorenç, un altre dels professors de l'escola.
Exactament, sí, sí.
L'argo de la sonata per violoncel i piano opus 65 de Frédéric Chopin, o sigui que ens anem al romanticisme així de cop i volta, sí. Ens mantenim en el romanticisme amb una obra de Brahms, amb viola, clarinet i piano, i després hem de suposar que aquesta és la part més contemporània del concert, la que interpretaran el sexual Xavi Plaza i Carles Pérez a la guitarra elèctrica?
Bé, diguem-ne que és la part més moderna.
Més moderna,
en el sentit d'estil, evidentment el modern ja és una cosa que podem dir que
és segle XX, sí.
No? Jo parlaria més de contemporani en l'obra de David Llorenç, en tant que és una obra de compositor contemporani clàssic.
D'acord,
no?
Entesos.
Sí que és contemporani, evidentment, la moderna, perquè és d'aquesta època.
Astor Piazzolla és també un altre dels protagonistes del concert i almenys que ho tenim? O vaig
no, aquesta,
jo errat?
Aquesta peça, en principi,
ha desaparegut del d'allò?
S'ha canviat, estàs parlant del duo de piano clarinet.
Això mateix. No?
Bé, al final el que es farà és un adagio e tarantella per clarinete e pianoforte de Cavallini. També és un compositor de 1807 a 1874, per tant, intuïm que és de l'època romàntica, final del classicisme, principi romanticisme.
I s'acaba amb Vivaldi?
I acaba amb Vivaldi, amb un duo de cant i piano, per una també de les professores de l'Escola de Música de Mercedes Guinea, professor de cant, de foniatria i d'iniciació musical.
Els pares els interessa escoltar els mestres també?
Jo crec que sí, sempre.
I per allò de dir, bé, qui està ensenyant el meu fill a veure què
sí,
tal?
Clar, a veure, sempre tenim el mateix inconvenient, aquest és un concert que es fa a les 8 del vespre, intuïm que tots aquells pares que tenen infants difícilment podran acudir
per les obligacions,
lògicament, perquè les 8 de la vespre és una hora en què la majoria dels nens petits doncs, ja acostumen a ser a casa. Ara, això en cap moment vol dir que si ells tenen la voluntat pues no hi puguin assistir, evidentment, ja és un concert obert a tothom. Pensem que, lògicament, hi haurà els alumnes que estiguin en aquell moment a l'escola, hi haurà totes les persones interessades en el món de la música, tenim bastants seguidors en aquest sentit, sigui per joventut musical, sigui per gent que ja d'alguna manera tenim en el mailing de l'escola i que estan interessats en totes les activitats que fem. I bé, esperem que realment vingui qui vingui, que esperem que sigui molta gent, sobretot que disfrutin, que això és el més important.
La cita demà a les 8 del vespre, demà dimecres dia 5, a l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall. N'hem parlat amb el seu director, Salva Monzó, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Vicenç, i com sempre, ja frissant per tornar-te a retrobar en una altra entrevista.
Gràcies, Salva. Seguim endavant.